Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
És important que les dones siguin les protagonistes de les seves vides. Dilluns ens estimaran explica la història d'una jove que vol ser lliure i feliç. Les circumstàncies en què viu, però, són complicades. Un entorn opressiu del qual no li serà fàcil sortir sense haver de pagar un preu molt alt. Tot començarà el dia que coneix una noia que l'enlluerna. Forma part de la seva mateixa comunitat, però la seva família viu la condició cultural sense el llast ancestral de la resta. Una història emotiva i reveladora de dones que volen ser protagonistes de les seves vides per més que hagin d'afrontar condicionants d'origen, de classe social o de gènere. Si us interessa la temàtica, us recomanem el darrer Premi Nadal 2021 que ha guanyat Najat El-Hashmi per aquest llibre. Dilluns ens estimaran. Najat El-Hashmi, bona nit i enhorabona.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
És un llibre de ficció, però ben bé podria no ser-ho.
Sí, podria haver estat un llibre de recerca, diguéssim, més periodística o basat en històries reals. De fet, és una novel·la alimentada amb moltíssimes vivències de moltíssimes dones amb les que jo m'he anat trobant en els últims temps i bé, veu d'aquí.
Et centres sobretot en l'opressió. Tu l'has viscuda sempre de prop, l'opressió. Com a dona, com a coneixedora directa de la realitat musulmana i marroquina, què és l'opressió per Najat El-Hashmi?
Bé, durant molts anys va ser la impossibilitat de poder ser lliure, no? De poder viure la vida com jo decidia, en coses molt, molt concretes, perquè a vegades la llibertat sembla que sigui un concepte abstracte i metafísic i no és molt concret. Vull dir, per exemple, el fet de poder estudiar, de tenir accés a l'educació, el fet de poder tenir accés a una feina remunerada, de disposar del propi cos i decidir sobre amb qui ens vinculem i amb qui no ens vinculem a nivell efectiu, etcètera, no?
Dilluns ens estimaran és la història de dues noies marroquines que viuen a la perifèria de Barcelona, de fet a la perifèria de la perifèria, i que lluiten per sortir d'un entorn d'opressió. Ho fan de manera innocent, amb il·lusió i esperança, buscant una cosa que pot semblar tan senzilla com ser acceptades i estimades amb naturalitat. Aquest és un homenatge, aquest llibre?
És un homenatge al vincle d'amistat, que en molts moments pot suposar un suport molt important per poder continuar en aquesta lluita. I també, bé, a les, diguéssim, aquests anys també de joventut en els que moltes noies estan fent tot aquest procés i que de vegades quan ja s'ha passat no el transmetem tampoc, no? Com les que ja tenim una edat, i és un homenatge també a aquests anys d'iniciació en la vida adulta, de perseverança, de lluita, d'intentar tirar endavant contra totes les dificultats.
Al llibre totes dues protagonistes viuen aquesta opressió amb coses ben quotidianes, però que topen amb els complexos i allò que històricament s'ha imposat de manera cultural. Coses com prendre una Coca-Cola, veure segons quines sèries, maquillar-se, posar-se uns texans, menjar-se una hamburguesa, parlar amb un noi, escollir un marit. Les protagonistes del llibre, Najat, fins i tot mesuren els seus jerseis per assegurar que cobriran tot el que cal que quedi ben cobert del seu cos, no? Què els passa a les noies o a les dones que, com aquestes dues protagonistes, s'atreveixen a trencar amb aquestes imposicions?
Bé, primer que, clar, assumeixen un risc, perquè moltes vegades transgredir aquestes normes doncs vol dir, bueno, assumir que hi ha la possibilitat d'un càstig, no? I després, quan el trencament és més, diguéssim, definitiu o més general, perquè ja no es pot sostenir més aquesta manera de viure, el que pot passar, doncs, és que es pagui amb la solitud. perquè se'ns posa en una situació en la que hem de triar entre pertànyer i continuar a estar vinculades a les nostres famílies i al nostre país d'origen i tot el llegat d'aquest origen, o bé renunciar a la nostra pròpia llibertat. Clar, les noies en la novel·la comencen, diguéssim, molt optimistes, en el sentit que creuen que poden fer compatibles tots els anhels i totes les coses que els demanen que facin, no? Però molt sovint, per desgràcia, doncs es produeix aquesta mena de xantatge, i llavors s'ha d'acabar prenent una decisió molt dolorosa.
És el xantatge de pertinença, no?
Sí, sí, ja fa temps que vinc parlant-ne, perquè és una mica el que et posen al davant és la idea de que o acceptes totes aquestes normes o ya no ets dels nostres, no? De la nostra família, del nostre origen, i clar, la conseqüència d'aquest xantatge quan no l'acceptes és que t'expulsen de tot això, no? I t'expulsen de coses que també formen part de tu, perquè aquest, diguéssim, llegat cultural, doncs té també molts aspectes que no resulten conflictius des d'una perspectiva igualitària. Vull dir, hi ha molts elements que també són teus i als quals voldries no haver de renunciar, no? I per això resulta tan dolorós, no? Perquè emocionalment, doncs, és molt dur haver de decidir entre el tot o res, no?
També juguen un paper important els seus marits, no?, que encarnen l'aparença d'una obertura mental que realment no tenen. L'any 2008 ja vas criticar fortament el masclisme i el tradicionalisme mal entès a l'islam, amb el llibre L'últim patriarca. No sembla que les coses hagin millorat des d'aquell 2008. Dius que la situació és clarament pitjor perquè el fonamentalisme islàmic és un fre pels canvis que avui es fan, doncs, més discursos centrats en, per exemple, controlar la indumentària que no fa 20 anys. Ets pessimista en aquest sentit?
Bé, jo el que veig és una perspectiva una mica realista, és que ens caldrà resistir molt, no només per guanyar noves llibertats i caminar cap a un horitzó de més igualtat per les dones, sinó per no perdre aquelles coses que ja hem guanyat, no? I clar, tenim el problema de que el discurs masclista, que abans doncs era molt molt evident i el podíem identificar sense gaires problemes, ara s'ha sofisticat molt i s'ha adaptat una mica, i en molts casos ja d'entrada no crea aquell rebuig, doncs perquè, per exemple, es vesteix d'identitat o es vesteix d'altres coses, no? Llavors això és un problema que tenim, afegit al fet també de que, clar, a nivell d'educació, de com estem actuant en aquests casos i com quins valors estem transmetent a dintre de les escoles, jo crec que moltes vegades, clar, encara s'hauria d'insistir més, perquè és que o s'educa en igualtat o el que s'imposa és el masclisme de sempre, perquè les coses no canvien per si soles. S'ha de treballar molt, i això ho sabem molt bé per la història del feminisme aquí, no? Perquè totes les conquestes que ara podem gaudir, totes les dones han costat moltíssima feina i moltíssim esforç. Vull dir, sense fer res no canviarem les mentalitats d'aquests homes que moltes vegades doncs no acaben de veure-ho clar, bueno, perquè els és més còmode estar en la situació privilegiada en la que estan, perquè no els surt a compte o perquè tenen por del que pot suposar la proposta més igualitària. Jo crec que s'ha d'educar als nois des de joves, perquè sovint dirigim molt el discurs cap a les noies i amb ells no els estem dient gaire res, no?
Ens ho diu Najat El Hashmi, catalana nascuda a Beni Sidel, al Marroc, ara fa 41 anys. Una dona coneixedora del xoc i la complexitat que viuen tantes i tantes dones musulmanes marroquines quan opten moure els fonaments socials i culturals que els venen donats. Acaba de publicar Dilluns ens estimaran, a través de Destino i d'Editorial 62. El rebuig, els complexos, l'opressió, la perifèria de la perifèria, la lluita contra allò imposat pels de fora, però també pel que ens autoimposem nosaltres mateixos. Tot això és el que ha intentat desgranar l'escriptora Najat El Hashmi al llarg de la seva carrera literària, ja des de l'any 2004, quan es reivindicava com a catalana el llibre anomenat precisament Jo també sóc catalana. Ara tanca un cicle amb Dilluns ens estimaran, el seu últim llibre, Premi Nadal 2021, també el seu debut literari en castellà, la primera vegada que escriu directament una novel·la en aquest idioma, un fet que, confessa, l'ha fet sortir de la zona de confort. I què és la vida per Najat El Hajmi?
Què és la vida? Ai, no me'n recordava aquesta broma. Ai, no sé què devia respondre en un altre moment. Doncs, no ho sé, jo crec que és estimar, no? I crec que és el fet més important de la vida. Estimar en un sentit molt ampli, perquè estimar vol dir relacions afectives més directes, però també vol dir compassió i donar valor a l'existència també d'altres persones que potser amb les que potser no tenim un vincle tan directe, no? És com vinculo inclús directament amb l'humanisme, no?
Estima i fes el que vulguis.
Sí. I deixa estar... I no facis mal. Sobretot, no facis mal.
Està molt bé. Najat El Hajmi, un plaer. Enhorabona per aquest treball i per molts anys.
Moltíssimes gràcies. Un plaer.